Notícies Vespre. Karen Madrid.
Sabadell tornarà a tenir un Sant Jordi com els d'abans de la pandèmia. No obstant això, les parades de llibres i roses deixaran el passeig ara en obres per traslladar-se a Doctor Robert i a la Rambla. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, assegura que en cap moment s'han plantejat tornar la festivitat a l'entorn del Mercat Central.
Que l'espai que a tothom li sembla més epicent, diguéssim, de la ciutat és aquesta zona de Doctor Robert. A més a més, la Rambla és just conscient que és un dissabte, per tant, la tenim completament tallada i el que volem és també una miqueta amb les ombres que provoquen, que donen els arbres. És un espai de passeig tranquil que també té restauració i té llocs per poder aprendre una cosa tranquil·lament amb la terrassa, si és necessari. Tens un espai de convivència també de tot plegat que creiem que pot facilitar que sigui molt confortable i molt còmode per tothom.
De la Rosa confirma que el nombre d'entitats interessades en posar parada per Sant Jordi ha igualat el d'abans de la pandèmia. Un 78% de la població de Sabadell viu per sobre dels nivells de soroll que marca l'Organització Mundial de la Salut. Així ho alerten des de l'IS Global després d'analitzar la contaminació acústica de 750 municipis de tota Europa. Només hi ha 3 ciutats catalanes en una situació pitjor: Girona, Barcelona i Cornellà de Llobregat. I en esports s'espera un gran ambient demà a la piscina de 50 metres on tindrà lloc la tornada de la final de l'Eurocup masculina de waterpolo entre l'Astralpool i el Telimar Palermo. Els de Quim Colet parteixen amb 2 gols de desavantatge i amb la baixa de Fran Valera per lesió. Són algunes de les notícies que us desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Situació bastant tranquil·la aquesta hora a la xarxa viària catalana. A la més propera a Sabadell trobem 2 punts conflictius. Un és la B30, amb 3 quilòmetres i mig de retencions a Sant Cugat en sentit sud i 2,2 quilòmetres de cues a Cerdanyola, en aquest cas en sentit nord. I a la P7 trobem problemes també al seu pas per Sant Cugat, 1,5 quilòmetres en sentit sud. Pel que fa ja a Barcelona, trànsit molt dens a la Ronda Litoral, entre la Barceloneta i el Fòrum en els dos sentits, i a la Ronda de Dalt, trànsit dens a Vallcarca, entre Vallcarca i el túnel d'Horta, entre els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 14 graus a Sabadell, 2 graus més que ahir a aquesta hora. Avui el dia ha millorat una miqueta més. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores i, sobretot, de cara al cap de setmana? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarà pujant aquesta temperatura i ho farà entre 1 i 2 graus més. Per tant, ens espera un ambient agradable durant aquesta segona meitat de la jornada, excepte cap a la zona del Montsià, on sí que aquí l'ambient és més fred a causa de la precipitació i dels núvols, que a més ha d'anar a més aquesta precipitació, sobretot a partir de mitja tarda i de cara al final del dia. De cara al cap de setmana tindrem una miqueta de tot, i és que sí que començarem el dissabte amb el cel força tapat, amb precipitació feble en molts indrets, a punts de la costa potser una miqueta més activa, però en canvi diumenge acabarem el cap de setmana amb més domini del sol, amb alguns núvols i amb una temperatura que sí que clarament serà més alta, i és que demà la temperatura màxima quedarà força més baixa que la d'avui. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
La plaça Doctor Robert i la Rambla seran l'epicentre de la Diada de Sant Jordi d'aquest 2022. En aquests dos punts s'ubicaran les tradicionals parades de llibres i roses que tornen a prendre els carrers després de 2 anys de parèntesi per la pandèmia. L'emplaçament suposa una novetat, ja que en els últims anys les parades s'havien instal·lat al passeig. El pròxim 23 d'abril, però, l'espai continuarà aixecat per les obres d'urbanització, de forma que el govern ha optat per una ubicació alternativa però que mantingui l'esperit. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Només caldrà caminar uns metres més fins a arribar a la plaça Doctor Robert i la Rambla. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, opina que és la millor opció, ja que l'espai és ampli, té ombra i zona de restauració. De la Rosa ha detallat com es distribuiran les parades al llarg de tot l'espai.
Aquestes hores del passeig condicionen una mica l'ús de l'espai públic a la zona. El que s'ha pensat és buscar una manera de que pogués estar tothom el més còmode possible. Llavors, en principi, el que es fa és, la plaça Doctor Robert seria l'espai de les llibreries. L'espai que hauria situat a l'altra vorera del Doctor Robert, on el que coneixem com els padres, seria l'espai dels autors i les autores per fer signatura, i després tota la, a partir del que seria l'inici de la Rambla i fins al final de la Rambla, fins a la zona de Gran Via, diguéssim, que no hi arribarem, però bueno, està disponible aquest espai, seria l'espai per les parades de les entitats i els partits polítics, etc.
Malgrat que encara no hi ha tancat un número definitiu de parades de llibres i roses, tot just aquest dijous es tancava el termini per sol·licitar-ne la instal·lació, el regidor de Cultura augura que serà molt similar al d'un Sant Jordi prepandèmic. De fet, està convençut que la jornada serà un èxit de gent, malgrat caure en dissabte.
Això és molt probable, perquè ja ho estem veient amb l'activitat cultural en general, eh? Hi ha una efervescència a la ciutat, ara qualsevol cosa que facis, de seguida tothom s'hi apunta. Hi ha moltes ganes d'activitat, especialment al carrer, i més si és un dia d'aquests que fa un sol i que s'hi està bé. Per tant, crec que segurament és molt probable que tinguem això, més moviment del que estem acostumats.
Ràdio Sabadell també oferirà una programació especial el pròxim 23 d'abril per acostar com s'està vivint la Diada de Sant Jordi a la ciutat.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
L'oposició al model de Sabadell Surf City va prenent forma. Després de l'anunci del consistori per crear una piscina d'onades a Sol i Padrís, entitats ecologistes i membres del moviment veïnal han constituït la plataforma en defensa del riu Ripoll per aturar el projecte i aconseguir un espai naturalitzat al costat de la ciutat. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda. La plataforma neix amb dos objectius clars. Aturar el projecte de la piscina de surf i protegir l'entorn verd del riu Ripoll, un espai que, com recorden, ha guanyat usos arrels de la pandèmia. Per això apunten que hi ha alguns dubtes sobre com es farà la concessió del terreny públic, quin assumirà els costos si no funciona o la despesa ambiental que suposarà. Joan Carles Salles és membre de la plataforma en defensa del riu Ripoll i president de l'entitat ecologista DENC.
Entenem que no només un projecte privat no ha de costar diners públics, sinó que s'ha de garantir que mai el retorn de la propietat d'aquests terrenys ha de comportar una despesa pública. I nosaltres això no ho veiem clar, considerem que s'està hipotecant un terreny molt gran municipal per un ús privat i que les condicions per hipotecar aquest terreny no garantiran la seva reversió futura si això fracassés. És a dir, quedarà com una espècie de mausoleu allà, sense utilitat.
A més, l'ADENC, com a entitat ecologista, s'ha personat com a part interessada en el projecte per poder seguir els passos i canvis legals que han de permetre el complex. Un tema que per Salles és cabdal.
Darrere d'això hi ha la idea de tornar a donar condicions al riu de ser un espai urbanitzable. Ara hi ha la sensació de que no tenim usos industrials, però si nosaltres garantim accessos, aquests usos industrials poden guanyar valor i es poden destinar a altres activitats que ja va dir l'alcaldessa en el seu moment als mitjans de comunicació que voldrien plantejar obertura d'usos, i nosaltres considerem que el projecte Surf City és la locomotora d'aquests usos de restaurants, bars...
La plataforma, que ha rebut el suport d'entitats ecologistes, Esquerra i la Crida, es reunirà periòdicament i anuncia que preparen accions per fer oposició al projecte.
L'Institut de Salut Global diu que un 78% de la població de Sabadell viu amb uns nivells de soroll superiors als recomanats per l'OMS. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. 8 de cada 10 habitants de la ciutat estan per sobre dels 53 decibels que estableix l'organisme. Sasha Comenco, investigadora de l'ISA Global, ha recomanat al Cafè de la Ràdio polítiques a implementar per millorar aquests nivells.
Són polítiques que reduzcan el tráfico motorizado, ¿no? Es decir, se pueden repensar las ciudades para quitar, ¿no?, el uso del espacio del coche y destinarlo a otras zonas, ¿no?, que permitan tener zonas con menos ruido, por ejemplo, zonas verdes. Y eso al mismo tiempo pues va a tener beneficios en otros sentidos, ¿no?, porque se reduce la contaminación, permite hacer actividad física, crea zonas, ¿no?, donde los vecinos pueden interaccionar entre ellos, y por tanto son como políticas que irían de mano en mano, ¿no?, y permitirían como muchos beneficios al mismo tiempo.
L'estudi de l'IS Global es basa en mapes de soroll de més de 700 ciutats europees que assenyalen els carrers amb més trànsit com els que tenen una major exposició.
Los mapas de ruido son, en general, son datos modelados, ¿no? Son datos que se crean cogiendo medidores, ¿no?, de ruido y luego creando un modelo, y al final lo que obtienes es esto, es un mapa, ¿no?, como si fuera un mapa de una ciudad, pero las calles pues tienen pintadas el nivel de ruido que tienen.
Complir amb l'OMS evitaria més de 3.600 morts per cardiopatia isquèmica a tota Europa, a més d'alteracions de la son, molèsties, malalties cardiovasculars i metabòliques, efectes adversos en néixer, deteriorament cognitiu, així com en la salut i el benestar.
El canvi d'hora no té efecte sobre l'estalvi energètic, però sí per la nostra salut. Aquesta és l'opinió dels experts del Barcelona Time Use Initiative, que assenyalaven que cal apostar per un canvi horari més que per un canvi d'hora.
Una de les raons per apostar pel canvi d'horari és aprofitar més la llum al matí i no al vespre. Per Marta Junqué, coordinadora de la Barcelona Time Watch Initiative, aquesta variant ens condiciona la vida, per exemple, a l'hora de dormir o menjar.
Aquesta decisió és una decisió relativament fàcil de prendre, que tindrà uns efectes clars en salut, en productivitat i en rendiment escolar, i que, per tant, animem els polítics que, tot i que no sigui el tema més important que ara tenen a sobre l'agenda, que la prioritzin perquè és fàcil de prendre i no té costos.
En canvi, des de l'òptica de la neurociència, el professor Diego Redolar apunta que hi ha col·lectius més sensibles, però que en si no té una gran afectació als sistemes del nostre cos.
Amb aquestes 24 hores d'adaptació, aquestes variables fisiològiques tornen a funcionar d'una manera correcta. Clar, això és des del que podem dir d'adaptació del nostre sistema nerviós i d'aquestes variables fisiològiques. Però sí que és veritat que hi ha d'altres variables de més socials o més de les dinàmiques de les persones que aquí sí que pot hi haver més implicació.
Malgrat això, la Unió Europea va aprovar eliminar el canvi d'hora el 2019 entre l'estiu i l'hivern. Els governs estatals, però, no han tirat endavant aquesta mesura.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Esquerra Republicana i la Crida denuncien que durant el 2021 només s'ha executat un 10% de les inversions previstes en els comptes anuals, una xifra que qualifiquen de la més baixa de la història. Aquest element hi cal sumar, segons les dues formacions, que el romanent de l'Ajuntament s'enfila fins als 104 milions d'euros. Pol Juera, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El portaveu d'Esquerra, Gabriel Fernández, titilla aquestes dades de decebedores.
La inversió més baixa de la història. Això, evidentment, és un problema i una decepció. El 90%, llavors, de les inversions previstes no s'han executat. El que sí s'ha executat són tot tipus de roda de premses, tot tipus d'anuncis, les mil meravelles en aquesta ciutat.
Les dues formacions assenyalen que des de 2004 fins al 2021 han quedat 141 projectes pendents d'executar. Amb tot, la regidora de la Crida, Anna Lara, assenyala una mala gestió de l'executiu de Marta Ferrés.
El problema que nosaltres detectem és que tenim un govern que va arribar a aquest govern aduint a mala gestió per part de tothom excepte ells. I ara tenim unes xifres molt pitjors que les que hi havia, perquè hi havia un reconeixement que l'administració havia de funcionar millor i que s'havia de fer, però ells van arribar dient que la culpa era dels mals gestors que hi havia. I ara tenen unes xifres que dupliquen, en alguns casos, coses que havien criticat.
La tinent d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González, ha respost a aquestes acusacions assenyalant que hi ha diversos factors que expliquen els retards.
Semblen excuses, però que no ho són, que malauradament la realitat és la que és i portem 2 anys de pandèmia, que això suposo que tothom ho sap. Hem començat també amb l'aplicació de la nova eina de licitació electrònica, que això també fa que els primers mesos la cosa vagi una mica més lenta. La pujada de preus, els subministraments, la manca de materials, també per la pujada de preus, entre altres coses.
González insisteix que l'activitat del govern es veu als carrers on hi han obres en marxa. De fet, assegura que les pròximes setmanes s'estaran executant actuacions per valor de 54 milions d'euros.
El Gremi de la Fusta demana ajuda a l'Estat davant d'una possible falta d'abastiment i pujada dels preus. En una entrevista al Cafè de la Ràdio han explicat que la matèria primera prové sobretot d'Ucraïna i de Rússia. De moment poden mantenir la feina amb els estocs que tenen emmagatzemats i comprant fusta europea, però temen que cada vegada hi hagi menys recursos i els preus es disparin. Ho explica Albert Serret, president de la patronal local.
Més que res, la pujada de preus, suposo que ens podrem abastir del que es produeixi aquí a Europa, però hi haurà una escalada de preus brutal i llavors pot ser que el client no ho pagui, que digui no, jo m'espero i ja ho trobarem.
Amb tot, demanen la intervenció de l'Estat per garantir l'abastiment, per plantejar ajudes i controlar els preus.
Regulant preus, vigilant l'abastiment, no ho sé, amb ajudes, els impostos, els empresaris. Sí, es necessitarà ajuda per compensar una miqueta tot això. nivell impostos, IVAs, no sé.
És que des del Gremi de la Fusta recorden que tots just s'estan recuperant dels estralls provocats per la pandèmia i que ells també pateixen l'augment del preu de l'electricitat i dels combustibles. I no deixem de parlar d'Ucraïna perquè el Festival Sabadell per Ucraïna arriba aquest diumenge a la plaça Doctor Robert per recaptar fons per als damnificats del conflicte bèl·lic. Roger Vilaret, membre de la plataforma impulsora de la iniciativa, considera que el context actual ha de mobilitzar la ciutadania. Ho ha apuntat al Cafè de la Ràdio.
És una jornada lúdica, però és una jornada trista també, perquè és una jornada pel poble ucraïnès que ho està passant molt malament. I el espectacle, els actes que es faran valen la pena i recomanem a tothom que s'hi acosti.
Sabadell per Ucraïna comptarà amb colles de cultura popular, com els castellers i els bastoners, així com les actuacions d'Oriol Cruz, la banda de música i la coral d'Òmnium, tot plegat d'11 del matí a 2 del migdia, sota la presentació de Clara Borrell i Marta Tricuera. Els diners recaptats durant el festival es donaran als Fons Català de Cooperació, perquè els faci arribar a les entitats ucraïneses. Segona tongada d'espectacles produïts pel Festival Dansa Metropolitana a la ciutat aquest cap de setmana. La següent cita comença en menys d'una hora.
I ens la revela la directora de l'Estruc, Mireia Llunell, al programa Al Matí.
Aquest vespre tenim Tears in the Rain, de la companyia Wonderwall, al teatre de l'Estruc a les 8 del vespre. Sí, la Roser Tutusaus, coreògrafa d'aquesta peça, ha estat en residència a l'Estruc, sí. Perquè nosaltres, ja sabeu, com a centre de creació no exhibim simplement, sinó que acollim els artistes en residència, i aquest vespre ens presenta la seva peça, o sigui que encantats i contentíssims.
Precisament aquesta setmana s'ha obert la convocatòria per fer noves residències a l'Estruc. Per Llunell és important el treball en xarxa que fa l'Estruc i, a més, li suposa un retorn.
Col·laboració amb festivals en fem moltes, eh? Vull dir, l'Estruc en el món professional, tant de la dansa, circ, arts visuals, allò té una posició, vull dir, la gent treballem molt en xarxa i intentem col·laborar sempre oferint residències als artistes que han d'anar a festivals.
Sí.
Però sí, qualsevol col·laboració, qualsevol visualització de l'equipament, del que fem, del que treballem allà dintre, és meravellós. És que és imprescindible, bàsicament, no? Perquè l'Estruc és un equipament públic i, per tant, ha de tenir aquest retorn. Per nosaltres, molt important.
Demà arriba el plat fort del festival Migrar i la creació de Sia Maduixa es podrà veure a la plaça de l'Ergup, al Parc Catalunya, de manera gratuïta a les 6 de la tarda. Si plogués, l'espectacle de dansa amb xanques es faria a la sala 1 de l'Estruc. Migrar ha guanyat 3 premis Max i 4 premis Feten. Els actes de dansa metropolitana celebrats fins al moment a la ciutat han arribat a plegar 350 persones.
El Comfort Max, una empresa dedicada a la salut i al descans dels clients. El Comfort Max es desplaça gratuïtament i sense cap compromís fins al vostre domicili per assessorar-vos. I depenent del seu físic i salut, us aconsella i determina quin és el descans que vostè necessita. Truqui al 93 444 75 56. El Comfort Max és un sistema de descans natural personalitzat que ofereix 5 matalassos exclusius, especials per a problemes d'humitat i amb un costat fresc a l'estiu i un de càlid a l'hivern. Recordeu, 93 444 75 56 i descansa.
Sabadell s'omple de música. Arriba el Festival Observa. Del 26 de maig al 19 de juny. Rosario Flores, Don Patricio, La Casa Azul, M-Clan, SFDK i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Espai Village, food trucks, vermuts i les tardes de diumenge pels més petits. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Rússia assegura ara que el seu principal objectiu militar és la zona del Donbass. Així ho ha explicat el director d'operacions, com informa l'agència Interfax. Segons les forces militars russes de l'exèrcit, ha assolit els objectius i ha completat la primera fase de la guerra. Un conflicte que ja ha provocat gairebé 1.000 morts en un mes de guerra. Les Nacions Unides les xifren en 977 les víctimes no militars i 1.600 persones ferides durant el conflicte a Ucraïna. Segons l'organització, la majoria de víctimes mortals s'han produït per l'ús d'armes explosives, una situació que ha provocat 2 milions de desplaçats, segons l'ACNUR. Tornant a casa nostra, Salut deixarà de comptar a partir de dilluns els casos de Covid, a més d'eliminar les quarantenes dels pacients asimptomàtics o amb símptomes lleus. Amb el nou protocol, les proves del diagnòstic davant de símptomes de Covid es faran només en persones majors de 60 anys, immunodeprimides o embarassades, en entorns sanitaris o en residències i en casos que requereixin ingrés. I Catalunya i l'Aragó tanquen un acord tècnic per la celebració dels Jocs Olímpics d'hivern. Les dues comunitats haurien tancat un pacte per presentar el COI que fixa on se celebrarien les proves.
Esports.
Cita per la història demà per l'Estrelpool Natació Sabadell masculí. A la piscina de 50 metres de Can Llong, el club afronta la tornada de la final de l'Eurocup de Waterpolo davant del Telimar Palermo, amb els dos gols de desavantatge de l'anada. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. En cas de remuntada, seria el primer títol masculí europeu de la història de la secció del club. Sergi Cabanes, un dels pesos pesants de l'equip, té clar que és una oportunitat única d'aconseguir una gran fita amb l'Estrelpool i vol alguna cosa més que els subcampionats que ha acollit amb la selecció.
Jo crec que ens ho mereixem. O sigui, òbviament no ens ho mereixem, hem de fer un molt bon partit i hem de demostrar que ens ho mereixem. No es pot dir ara no, ens ho mereixem. No, s'ha de demostrar. Però tot i així, estàs a les portes i dius, hòstia, porto tota la meva vida aconseguint plates, però no fer res més que aconseguir plates. Menjo una hora aquí a la Supercopa, en aquesta, justament en aquesta piscina, i tinc una altra oportunitat i espero no la deixaré passar.
I precisament amb la selecció es va lesionar Fran Valera, els quàdriceps a la prèvia del partit de Lliga Mundial contra Alemanya, i serà baixa sensible demà. Sense ell, l'Estrelpool sí que podrà comptar amb el factor públic, ja que s'espera una gran entrada a Can Llong. Així ho preveu Cabanes com a mínim.
Estem fent ja unes samarretes així de promoció, llavors no les repartim, òbviament a la grada, repartim a familiars així, però sí que la idea és fer més soroll encara que el que vam fer ja. Bé, me'n recordo, ahir estàvem fent vídeo de Palerm i només s'escoltava el Sabadell. O sigui, estàvem atacant nosaltres, defensant, i tu escoltaves Sabadell, Sabadell, no escoltaves Palermo, no escoltaves els italians. Els escoltaves, ells eren 5 o 8 que van venir. Pues imagina't, que ara no s'han de desplaçar. Ja ho veuràs. Sí.
Demà, a 1:45 del migdia i a la piscina de 50 metres, la de la Gran Cites, començarà aquest Estrelpool Natació Sabadell masculí Telimar Palermo, tornada de la final de l'Eurocup. Un partit que es podrà seguir en directe a l'antena de Ràdio Sabadell amb els comentaris tècnics de l'entrenador del femení, David Palma.
Passem al futbol. Néstor Querol és baixa d'última hora per al San Fernando Sabadell de diumenge. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
L'atacant castellonenc es va lesionar en un entrenament i s'afegeix a les absències del Fred Planas, Òscar Rubio i Aleix Coc.
Aquest últim, el capità, està sancionat per acumulació de targetes. En roda de premsa, el tècnic Pedro Munitis ha reconegut que serà una baixa sensible, però confia plenament en les alternatives.
He expresado en otras ocasiones lo que significa Aleix para nosotros, tanto dentro como fuera. Creo que es un jugador muy importante, muy poderoso en disputas, muy poderoso en juego aéreo, que seguro que se van a dar situaciones en partido. Pero bueno, me preocupa lo justo, sabiendo que podemos contar con Guillén y con Teo, tenemos total confianza en ellos.
A San Fernando també estan pendents de si una de les seves estrelles, Jonathan Biabiany, podrà recuperar-se a temps. Els gaditans, quarts classificats, encadenen 7 jornades consecutives sense perdre i són una de les sorpreses de la Lliga. I arribats a aquest punt, el seu entrenador, Nacho Castro, no renuncia a res.
Hay que ser valientes y ambiciosos y yo creo que eso es lo que nos ha hecho estar en una situación que nadie esperaba y menos por el comienzo nuestro de temporada. Nuestro objetivo al empezar la temporada en una categoría nueva y con el potencial y el nivel de los equipos era conseguir el objetivo de la permanencia. Lo tenemos muy cerca, a pesar de que creo que este año el nivel de puntuación va a ser más elevado que temporadas anteriores, pero es cierto que faltado 10 jornadas tenemos 45 puntos y que estamos ahora mismo en puestos de playo de ascenso. Bueno, tenemos que ser ambiciosos, pero teniendo los pies en el suelo.
Diumenge a 3:15 sonarà el xiulet inicial a l'estadi Iberoamericano i des de mitja hora abans es podrà seguir en directe al Sabadell en Joc.
Primera catalana, el Sabadell Nord, afronta un duel decisiu a Can Uriac davant del Júpiter.
Diumenge a 11:45, els de Carlos López només els val la victòria per aferrar-se a la lluita per la permanència. Els arlequinats en descens s'enfronten a l'equip que marca la salvació amb 5 punts més. El tècnic demana als seus homes no abaixar els braços en cap moment.
Han d'intentar treure els 3 i sí que és veritat que mentre estiguem vius, doncs seguirem tirant cap amunt. Està prohibit baixar els braços i per molt que la fita sigui complicada, ja et dic, nosaltres crec que hem de mostrar aquest nivell competitiu cada partit, amb una categoria exigent, amb jugadors que, evidentment, crec que som l'únic equip de primera catalana que no, que els jugadors no cobren i crec que s'ha de posar molt més en valor això que no pas si s'aconsegueix la fita o no.
I a la divisió d'honor juvenil, el Sabadell juvenil també té un partit directe contra l'Adam en la pugna per la tercera plaça.
També hi ha 5 punts d'avantatge per al rival i la bona dinàmica dels arlequinats es topa amb l'espectacular ratxa de 6 triomfs seguits pels cervesers. El tècnic del Sabadell, Marc Nomen, preveu un partit atractiu.
Jo estic segur que serà un partit molt atractiu de l'espectador, perquè som dos equips amb una proposta valenta, que ens agrada sotmetre al rival, hi haurà molt ritme, no us voldrem tenir la pilota i això ens exigirà apretar molt a l'equip rival i a partir d'aquí jo crec que, com sempre, marcaran les àrees. Segur que tots dos equips tindrem arribades i el que sigui més fi, doncs ho acabaran duent.
Demà a 6:45 sonarà el xiulet inicial a l'Olímpia.
El sènior femení del Club Natació Sabadell de Volei es juga demà a mantenir-se a Superliga 2 o descendir. Les d'Alberto Avellaneda reben el Palmas Urbacer amb tot per decidir.
Les nedadores no depenen d'elles mateixes per salvar-se i hauran d'estar atentes a què passa als altres partits implicats en el descens. Una victòria les acostaria molt a la salvació, però no se li assegura. I Bet Herrero, central del Natació Sabadell, confia en que es donin els resultats per poder mantenir la categoria.
Sabem que no serà fàcil, però en l'esport pot passar de tot. Res és impossible. Així que anirem amb tot i a veure què passa.
El partit es disputarà a les Naus demà a les 6 de la tarda, on s'hi espera una gran assistència de públic. El sènior masculí, per la seva part, disputarà l'últim partit de la temporada a la pista del Cèbol Torredembarra. Els de Jordi Fernández no s'hi juguen res, ja que van assolir la permanència fa setmanes.
A la divisió d'honor plata femenina, l'OAR Gràcia afronta aquest cap de setmana dues cites claus en menys de 24 hores. Les de Carol Carmona visiten avui el Levante Marni i demà el Castellón.
Cap de setmana més que exigent per les gracienques. Aquesta nit, a les 9, recuperaran el partit posposat de la jornada 22, visitant al Levante i demà a les 5 de la tarda també a Terres Valencianes jugaran a la pista del Castelló. Carol Carmona explica les dificultats del partit d'avui.
Bueno, jo crec que serà un partit molt intens, serà difícil per la pista en la que anem, perquè elles també venen de guanyar un partit molt important, però bueno, nosaltres tenim el que et dic, la moral molt alta i ara aquesta setmana l'afrontem d'una altra manera, amb moltes ganes i jo crec que confio en el meu equip que podem guanyar.
En cas d'aconseguir els 4 punts, les gracienques igualarien el Castelló a la classificació.
A Primera Nacional masculina, l'OAR visitarà l'Embol Terrassa i intentarà guanyar per mantenir-se la lluita per les fases d'ascens.
Els de Cesc Borrell depenen encara d'ells mateixos a falta de 7 jornades per acabar la Lliga. Els graciencs es veuen les cares amb l'Embol Terrassa, 12è classificat demà a 6:45 de la tarda. Cesc Borrell admet que és una sort poder estar competint per la part alta després de tota la feina feta.
Ens queda Sant Esteve per la Tordera, que serà un partit dur també, perquè és un bon equip. Si arribem a final de temporada així, tindrem un partit a casa de Sant Cugat espectacular. Ens queda un partit de Bordils aquí a casa, que és el recuperat, que serà importantíssim treure aquests punts. Doncs sí, ens queden partits molt durs, però jo crec que això és una sort. Vull dir, a finals de març, no?, poder encara estar competint i no estar despenjat de la part alta, crec que és un regal que ens ha donat la feina que hem fet, la constància, i ara toca gaudir-ho.
A Primera Nacional, el Creu Alta Sabadell podria certificar aquest mateix cap de setmana el descens matemàtic. El primer match ball dels creueltencs serà contra el Sant Martí Adrianenc a 3:15 del migdia, diumenge, a Cal Balsac.
Mig minut per dos quarts de vuit. Deixem aquí el Notícies Vespre d'aquest divendres 25 de març. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 dilluns a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el Quimèric. Que acabeu de passar un bon divendres i que tingueu un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.